De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 15 de febrer de 1999, a primera hora del matí, el maquinista d'un tren que arriba a Cervera, a la Segarra, està convençut que ha atropellat una persona. Aquella nit, al calendari, havien coincidit la festa de Carnestoltes i el dia de Sant Valentí. En un principi, sembla un suïcidi, però la cosa es complicarà. Prepareu-vos per apretar les dents. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
El tren que cobreix la línia Lleida-Cervera va passar per damunt del cos, que estava mig nu, al mig de la via. El maquinista va declarar que va accionar unes quantes vegades el xiulet per alertar la presència del comboi, però la jove va continuar immòbil.
Crims,
de Carles Porta. 15 de febrer de 1999, nit del crim.
Ciutadanes i ciutadans de Cervera, a tots aquells vicepresidents, els garrapacristos i guapils que ens demanyen els torracollons, presos, dropos i caberusos que hi ha per aquí, i també els que no han vingut.
El rei Carnestoltes en una festa de disfresses. Un tren passa a tota velocitat per un pas a nivell.
Apasquiau i visca la disfressa!
Imatges de les rodes del tren arran de via s'intercalen amb d'altres d'una rua de carnaval, amb tot de gent disfressada.
Vista el Carnestoltes!
Carreguen el Carnestoltes. El tren circula al capvespre per un revolt de la via. Una màscara daurada amb la boca oberta en la penombra i una boca amb les dents trencades. Sobre unes vies en blanc i negre, Marina Ruiz. De dia, vista aèria d'una línia elèctrica que avança a la divisòria entre un bosc i uns camps, Cervera, Lleida.
Normalment arribava dos quarts, tres quarts abans a la comissaria i només arribava a sortir un vehicle de la policia científica. Pregunto, on aneu? Jo no, un suïcidi, una persona que s'ha llançat a la via del tren.
Inspector Domènec, Divisió Investigació Criminal.
Hi ha jocs a Catalunya que la gent utilitza per suïcidar-se i un d'ells és la via del tren.
1997-2020.
Al lloc on hi ha el cadàver hi acudeixen els Mossos i policia local.
Sobre la via, un cos.
Com que en principi es tracta d'un suïcidi, els agents trepitgen l'escena sense prendre precaucions. Però aviat s'adonen que hi ha coses que no encaixen.
El cadàver el trobem al mig de la via del tren, entre els dos rails.
En imatges d'arxiu.
Un dels detalls principals és una taca de sang molt important que hi ha al costat de la via del tren. I això no és normal. Normalment on t'atropellen allà és on està la sang. Això vol dir que és que s'ha mogut el cos i s'ha mogut posteriorment a la mort.
Vista zenital d'una via. Quan hi passa el tren, la imatge queda en blanc i negre. I quan queda buida, hi apareix el cos.
Al principi semblava que es tractava d'un intent de suïcidi, però quan arriben els Mossos allà es troben amb una escena del crim realment esfereïdora. No?
Neus Sala, periodista.
El cadàver està enmig de les vies del tren. El tren no l'arrolla, ni tan sols l'arriba a tocar, i queda preservat completament el cos. I aquí se n'adonen que la noia ha estat brutalment assassinada.
Un carro de diapositives avança. En una, un vestit penja d'un arbre.
Van moure el cos i algú ha intentat passar l'homicidi per un suïcidi, per un accident. I qui vol simular un homicidi és perquè algú li pot identificar.
L'han agredit sexualment, l'han colpejat al cap moltes vegades i li han introduït una barra de ferro.
La barra és un immobilitzador antic de vehicles, és aquella peça que va del volant a l'embrague. Van amb clau per evitar que algú pogués emportar-se el vehicle. I tota aquesta peça sencera és la que es va utilitzar per donar els cops de cap.
Entre esbarzers...
Van ser tan forts els cops de cap que va arribar a trencar aquesta peça.
La peça i la roba.
Havia molt d'odi, molt de ràbia en tot el que és l'actuació. O sigui, per matar la persona amb un dels cops ja s'hagués mort. Tenia marques d'ofegament al coll. Tenia una mossegada al pit. La forense talla el pit i es conserva perquè veiem que pot ser interessant aquesta mossegada.
En la pell, marques de la mossegada.
Allò era sanguinari, era odi.
Sotsinspector Domènech, Divisió Investigació Criminal.
Era visceral.
1993-2005.
Es pot entendre un homicidi, però tanta violència. Per això la línia principal va ser en el que és a l'entorn.
A terra, unes claus amb un clauer amb una foto. 16 de febrer de 1999, un dia després del crim.
Pendents del resultat de l'autòpsia que aquell matí encara s'estava fent, tot apunta que la jove de Cervera que va ser trobada morta a la via del tren podria haver estat assassinada. El tren que cobreix la línia Lleida-Cervera va passar per damunt del cos, que estava mig nu al mig de la via. El maquinista va declarar que va accionar unes quantes vegades el xiulet per alertar la presència del comboi, però la jove va continuar immòbil. La roba que portava va aparèixer a uns metres del cos. Aquesta circumstància i el fet...
La jove ha estat identificada com a Marina Ruiz García, veïna de Cervera, que cada matí anava a treballar per aquest camí veïnal a la fàbrica Benetton.
Marina Ruiz començava el torn de feina a la fàbrica Benetton a les 6 del matí i havia de fer a peu i de nit un tram de 2 quilòmetres fins a arribar a l'empresa. Ahir era la primera vegada que anava sola a la feina perquè s'incorporava a un nou torn. Les seves companyes coincideixen a assenyalar la inseguretat que pateixen quan van a la feina a peu.
Imatges d'arxiu de la fàbrica.
Hola, a veure l'àudio. Hola.
I dels carrers de la ciutat.
Estem preguntant si coneixiu a la noia aquesta que hem trobat morta ahir al matí.
Sí, bueno, treballat. Sí, bé, bona noia. I, o sigui, el que passa no té res a veure de dir bona noia o no. És el fet de que és el perill de tenir que anar fins allà baix caminant sola i suposo que...
Que pot faltar vigilància en aquestes hores de la nit allà.
Sí, molta. A més, hi ha aquell tros de la malla a la Benetton que no hi ha res de llum moltes vegades i la gent que té que anar caminant sola, pues, és perillós.
Ahí està, el meu novio m'ha dit que ja sola ja no em vaig a treballar fins que no se sàpigui res, en què això és el que n'hi ha.
És un cop molt fort, fa molta por, et pares a pensar i llavors jo penso, ahir per exemple, penso, ahir la mà de vegades que ho havia fet jo i que podia haver sigut jo o qualsevol altre i que pot tornar a passar.
En un diari, puede volver a matar.
La mort ha causat un fort impacte a la població i sobretot als veïns, que la consideraven una noia normal i sense problemes.
La Marina era una noia encantadora. Noia gentil, bondadosa, simpàtica, enèrgica.
Jordi Giner, amic de la Marina.
Era tot una alegria, de la manera com caminava, com gesticulava, com parlava.
En una foto, la Marina, de cabells llargs foscos.
Una bellíssima persona.
Amb cases del poble al darrere.
A la Marina la comencem a dibuixar completament en blanc, sabent que la seva família és una família desestructurada.
Caporal Eraso.
Que ella era una dels pilars d'aquesta família.
Divisió Investigació Criminal.
Se la veia una persona excepcional.
1995.
A l'hora de cuidar dos germans petits.
Actualment.
Juntament amb una altra germana més gran, però ella era la que portava la veu cantant.
Vista de Cervera, de dia.
Nosaltres iniciem una línia d'investigació adreçada a reconstruir tota la vida de la Marina. Vam acabar amb 200 i pico de declaracions d'amics, familiars, tot l'entorn de la Marina.
I comencen amb la seva parella. Es diu Serafín. Ja feia temps que vivien junts i sembla que tenien plans de boda.
Siempre los veía muy unidos y él la trataba muy bien en un sentido cuando venían aquí, lo que dijera ella pues era.
Los conocía de que entraban aquí casi normalmente cada día, un ratito por la tarde, poquito tiempo. Tomaban un café cada uno y tal, y eso es lo que lo conocía.
¿Cómo los tenías catalogados?
Yo como buenos compañeros de trabajo, buenas personas.
Los amics de la Marina, el que ens diuen és que el Serafín la quiere mucho, que es maravilloso, que son no sé qué, que viven juntos, que se van a casar. Son paraules textuals dels amics.
Una foto de la parella amb la Marina somrient.
Els Mossos van a parlar amb el Serafín. A més de ser la parella de la Marina, és l'última persona que la va veure abans de marxar a treballar.
S'explica que és la seva parella, que viuen junts, diu on estan al seu domicili, quina hora havia sortit de casa seva, quin recorregut fa des del seu domicili fins a l'empresa. Nos explica que no hi ha cap problema, que la relació era bona, està plorant, està neguitós... Clar, li estàs dient que han matat la seva companya. No està per parlar molt.
17 de febrer de 1999, dos dies després del crim.
Els Mossos d'Esquadra que porten la investigació de la dona assassinada a Cervera dilluns estan revisant les cintes d'aquesta càmera instal·lada a l'exterior de la fàbrica Mai, que enfoca el lloc on es va trobar la víctima per si es va poder gravar algun moviment que pogués portar llum a la investigació.
Titulars de diari.
Per la seva part, el nòvio de Marina Ruiz ha demanat ajuda a tots els veïns de la capital de la Segarra per aclarir el brutal crim.
En Serafina, amb ulleres de sol, assegut al sofà de casa seva.
Haría un llamamiento a la población que si alguien ha visto algo o alguien, cualquier pista, cualquier indicio o algo, alguien ha visto algo, que lo digan, que vayan a los Mossos d'Esquadra o a la policía, donde sea, que digan lo que han visto, lo mínimo que hayan visto.
Que por favor te ayuden,
tío. Que por favor que me ayuden, que...
La parella s'havia de casar el mes que ve després que la noia havia conegut els pares de Serafín la setmana passada. Diumenge a la nit, ell va intentar convèncer Marina perquè el deixés acompanyar-la a la fàbrica, on començava un nou torn de treball a les 6 del matí.
Primero me la dejan enfrente de donde yo trabajo y para postre, si la hubiera acompañado, aquí no estaría yo ahora. Estaría ella conmigo.
El jove s'ha traslladat de domicili perquè diu que no vol tornar a la casa on vivia amb la Marina.
La han hecho una salvajada, la han destrozado. No me lo dicen, pero yo lo oigo, no soy tonto. La han hecho una salvajada, ella no se merecía una muerte así.
Vista aèria de Cervera en imatges d'arxiu, en un dia clar. En Serafín és al carrer amb un mocador a la mà, acompanyat de dues dones. Creuen la calçada cap al cotxe de morts, engalanat amb corones de flors.
Jo del Serafín recordo el seu plor de dir, ostres, m'hem matado a mi Marina, no?
El funeral de la Marina és multitudinari. El poble fa costat a la família i al Serafín, que continua demanant justícia.
En una tele.
El primer dia començava un nou toc de treball. Sí, el primer dia que ella anava sola amb aquella hora a treballar. Era el primer dia que anava a peu i era de nit,
És el Serafín Cervilla el que des del primer moment ha estat buscant els periodistes que ja es mouen per Cervera per explicar la seva versió de la història i, sobretot, per presentar-se com a víctima.
Javier Ricou, periodista.
Per dir-te que ell vol justícia, que ell vol saber qui ha fet això a la seva núvia, que la nit d'ahir va estar amb mi, que jo me l'estimo i avui me l'he trobat morta i jo vull que atrapin a aquest assassí.
Vista aèria del polígon industrial.
Els Mossos reconstrueixen l'últim trajecte que va fer la Marina la matinada del 15 de febrer. De casa seva al centre de Cervera fins a la fàbrica on treballava.
En un mapa, els dos punts marcats.
Marina treballava a la Benetton, que és una empresa que està al polígon. Ella havia començat a treballar a les 6. Quarts de 6 sortia del domicili i ella treballava a quilòmetre i mig.
Encara de nit, vista del camí que uneix els dos punts, amb càmeres de vigilància. Una cinta de vídeo entra en un reproductor.
Els investigadors comproven les imatges de les càmeres de seguretat. Però el 1999 no n'hi havia tantes. Només en troben una que els serveix. La de l'empresa Mai, a l'entrada del polígon industrial de Cervera.
És una gravació on es veu com una persona va caminant passa per la càmera i s'adreça a una empresa que hi ha davant mateix d'on passen els fets.
Al peu de la imatge, 15 del 2 del 99, 5-25-22.
També hi ha un senyor que entrava a treballar aquesta mateixa empresa, que aparca el cotxe.
En blanc i negre el cotxe aparcant, en color el lloc dels fets.
I diu que a l'altra banda de la porta d'entrada hi ha un home.
Algú camina per un carrer il·luminat amb fanals.
Que ell tanca el cotxe, fa tres passes, però dubta de si mateix, torna a fer les tres passes i torna a assegurar-se de que ha tancat el cotxe. O sigui, molt bona espina no li feia la persona que hi havia fora.
En les imatges de seguretat, també es veu una persona que arriba al polígon que creuen que pot ser la Marina. I com l'home que era allà s'apropa a parlar amb ella.
Només es veuen dues figures negres, no es pot identificar cap de les dues persones. El que sí que sabem és que una era l'autor i l'altra era la Marina Ruiz, perquè les dues persones se dirigeixen al lloc on al final acaba apareixent el cos. Es veu com estan parlant normal i com les dues persones voluntàriament, no es veu que ningú agafi a l'altra, se dirigeixen a aquesta zona fosca. La Marina Ruiz, quan arriba a aquest lloc a una persona, és una persona coneguda, que li dona la suficient confiança com per anar a una zona fosca al mig de les vies del tren.
Ella se'n va cap a les vies del tren com si fossin nòvios. Ella el coneixia. I el coneixia molt bé.
Un tren passa a tota velocitat per un revolt de la via de nit, a prop de la parella.
Els investigadors pregunten al Serafín si sap qui podria ser aquesta persona.
Ell apuntava un possible amant, possible altra relació amb un altre noi que podria sortir de l'empresa on ella treballava. Es van fer gestions amb les amigues a veure si és veritat que havia algun altre noi que estava amb ella o que la podia estar assetjant.
Imatges d'arxiu d'un carrer de la ciutat.
Els Mossos van al pis on vivien la Marina i el Serafín per veure si troben algun fil per estirar.
I de l'interior del pis.
No trobem cap cosa estranya, excepte a la brossa. Trobem un pastís que és en forma de cor de color rosa, que està llançat.
Un gran pastís de merenga.
Això vol dir que hi ha mal ambient.
Ribatejat en vermell.
El dia abans era 14 de febrer, dia dels enamorats, que això també apunta a un problema en la parella.
Una foto de la noia somrient i el noi seriós.
Passa escarbant el Serafín i la germana, ja no ho veu tan idíl·lic. També trobem a l'antiga companya sentimental del Serafín i aquesta ens diu que era un home molt possessiu. Que quan tenia una parella és com si construís un castell al seu voltant per separar-la de familiars i amics. Per exemple, cas de la Marina. Quan anaven amb un vehicle de festa, el Serafín feia entrar al final de tot del vehicle a la Marina, ell se sentava al mig i una altra persona a la dreta. No permetia mai que hi hagués un home al costat de la Marina. La realitat que es va treure de les declaracions és que havien tingut tot el cap de setmana de baralles contínues.
Amb tota aquesta informació, els investigadors tornen a citar a declarar el Serafín. Volen saber què va fer la parella aquell últim cap de setmana.
Una cinta corre dins d'un reproductor. Ella me comentó, ves a buscar las caretas al armario. Fui allá al armario, no encontraba la bolsa donde estaban las caretas. Dije, cariño, no encuentro las caretas. Parece que no encuentres nada. Le dio como un pronto. A càmera lenta, imatge d'algú disfressat amb una careta daurada i una caputxa vermella davant d'una flamarada. En la penombra, la careta daurada amb la boca oberta. Pels carrers, la rua de Carnestoltes.
La mateixa nit del crim, la del 14 al 15 de febrer, s'havia celebrat el Carnaval a Cervera coincidint amb el Dia dels Enamorats. Les investigacions dels Mossos descobreixen una situació fins ara amagada.
Diversa gent disfressada.
Era el cap de setmana de Sant Valentí. Portaven un parell de dies emprenyant-se i va haver un detonant.
La comitiva s'acosta a una gran foguera amb el ninot del rei Carnestoltes, que enfila en dalt d'una escala.
Que va ser a la discoteca.
Que si tu fas l'amor amb tothom, insults i faltes de respecte del Serafín cap a ella.
El jovent balla a la discoteca.
Però ella tampoc estava callada ni quieta. I era igual i li deia de tot.
Enmig de la foscor de la pista de ball, la màscara daurada.
Van decidir marxar cap a casa perquè Marina tenia que anar a treballar a primera hora del matí.
Vista del rebador del pis.
Per lo que ens va dir ell, el va fer fora del pis i ella se'n va anar a dormir.
Digo, ¿quieres que te acompañe? Y dice, no te vas a pegar la caminata hasta allá abajo y después volver solo. Ya por el camino me pillará la Antonieta o alguien por el camino.
Imatges de les rodes del tren arran de via s'intercalen amb d'altres del ball de Carnaval, amb tot de gent disfressada. En un despatx, un got amb aigua.
El Serafín es mostra col·laborador davant dels agents i diu que vol ajudar a trobar el culpable. Però els Mossos veuen que els ha mentit. Fins ara no havia dit que aquella nit es van enfadar, que la Marina el va fer fora de casa i que ell va estar tota la nit pel carrer. Però el moment més important d'aquesta segona declaració té lloc a la sala d'espera de la comissaria. El Serafín ha anat a declarar acompanyat de dos germans.
Els teníem en una sala que ells no sabien, però des de fora es podia veure el que havia dins, com reaccionaven ells. No?
Inspector Domènech.
Hi ha un moment que estem observant nosaltres, que ell està serio, després de sortir d'un interrogatori, i el seu germà li està parlant, i ell li fa amb el dit que no parli, que calli, li fa als dos germans, que tenia una a cada banda, calla i senyala el telèfon. Com donant a entendre que no es poden estar gravant. No parleu i senyala el telèfon.
Les cadires d'una sala d'espera en penombra. En titulars, sin pistas de l'assassino de la joven de Cervera. Vistes dels camps que envolten la ciutat en un dia clar.
Els investigadors no aconsegueixen testimonis més clars ni proves que ajudin a concretar o descartar sospites.
21 d'abril de 1999.
I el temps va passant.
2 mesos després del crim.
Marina, una chica que trabajaba en una de las fábricas de nuestra ciudad, salió de su casa sobre las 5:30 de la madrugada para dirigirse a su trabajo, como hacemos tantas de nosotras. Pero Marina nunca...
Unes 500 persones es van concentrar ahir a la tarda a Cervera davant el domicili de Marina Ruiz. Els concentrats volien expressar la seva solidaritat amb la família i alhora demanar l'aclariment del brutal crim.
En Serafín i els seus germans estan entre la gent.
Aquest fet va causar una commoció important a Cervera, i es fa una petita manifestació, ofrena floral.
A continuació llegirem un manifest que el llegirà una amiga de la Marina.
Nosaltres que estem allà doncs estem gravant com va aquesta manifestació.
Sobre las 5:30 de la madrugada para dirigirse a su trabajo, como hacemos tantas de nosotras. Pero Marina nunca llegó.
Porque... En Serafín porta un ram de flors.
Hi ha un seguici que surt des de la població de Cervera, i van caminant per la carretera paral·lela a la via del tren.
Més d'un centenar de persones caminen agrupades fent el recorregut.
El Serafín anava el primer de la fila, l'alcalde i altres personalitats, i ens sobta molt quan veiem com mira a l'esquerra el lloc justament on es va trobar el cos, gira la mirada.
En la imatge de vídeo, en Serafín, amb el ram a les mans, s'hi gira clarament.
I continua caminant i a uns 100 metres entra a les vies del tren i deixa les flors.
El seguici li va al darrere.
En un lloc molt diferent al lloc on es poden deixar les fets. Si aquesta mirada és perquè tu saps que s'ha produït aquí, doncs deixa-les aquí. No té cap sentit deixar-les 100 metres més enllà. Que això es va sobtar. Són aquests petits indicis que hi ha molts, que tots ens apunten, però els faltava la prova.
En Serafín creua fins a la via del tren i hi deixa el ram de flors. En recol·loca un altre al costat i se'n torna amb la resta de presents. Vista de tota la plana en un dia enteranyinat.
Els policies estan convençuts que el culpable és el nòvio de la víctima, però i si s'equivoquen? No poden descartar altres hipòtesis i es tornen a fixar en l'arma del crim, la barra antirrobatori de cotxe.
Imatge de la barra com a prova pericial.
El coneixement que tenim nosaltres de la barra és que es troba uns 40-50 metres marxant de Cervera entre els esbarzers. Això vol dir que quan va acabar de cometre la violació va llançar l'autor la barra aquesta. Llavors nosaltres iniciem a cercar un vehicle del qual havia sortit la barra amb la que es va atemptar en contra de la Marina.
Vista aèria de Cervera cap al tard.
Busquen per tot Cervera i Rodalies, però ningú ha denunciat cap robatori ni troben cap cotxe abandonat. Fins al cap de 3 mesos.
En un polígon, un Fiat Uno blanc.
El cap de l'àrea bàsica policial em truca i em diu: "Hòstia, Toni, hem comès un error." Li dic: "Per què?" I em diu: "És que hem trobat el cotxe de... Suposo que hem trobat el cotxe d'on va sortir la barra." Li dic: "Això és fantàstic. Digue'm on està." "És que ja l'hem tornat." "L'heu tornat aquí?" a la propietària, que és l'Hospitalet.
L'Hospitalet de Llobregat.
Vam anar a buscar aquest cotxe, vam mirar els antecedents d'aquell vehicle. Es va veure que feia un any aquest vehicle ja havia estat robat. Robat d'un carrer d'Hospitalet i aparegut al carrer Colindant.
Foto aèria del lloc.
I la segona vegada, doncs, el van tornar a robar i va ser trobat a Cervera. El vehicle era significatiu perquè un tros de volant estava serrat.
Imatge del volant serrat com a prova pericial.
Per treure la barra per poder utilitzar el vehicle.
Vistes de l'Hospitalet de matinada.
Vam parlar amb la propietària. Miri aquesta barra, li vam ensenyar la barra. És com la que tenia vostè? I diu, sí, sí, és exactament igual. I les claus de la barra aquesta antirrobatori, on estan? I diu, no, no, les tinc jo. I les claus funcionaven perfectament bé. Diu, bueno, ja tenim el cotxe, ja sabem on va passar la nit l'autor dels fets. Com que aquesta senyora ja l'havia netejat de cabo a rabo, de la inspecció ocular d'aquest vehicle no va sortir res profitós.
Els Mossos saben que algú va robar el cotxe a l'Hospitalet i el va abandonar a Cervera. Però quina relació té el lladre amb el crim? Citen a declarar la parella de la propietària del vehicle.
Un despatx buit.
Quedàvem, va arribar tard. A vosaltres no tengo por quedaros... Aviam, però escolti'm, si nosaltres venim perquè li han sostret el cotxe i necessitem tenir informació. I això per què? Demanant explicacions quan érem nosaltres qui realment teníem que demanar-li explicacions amb ell. Es va dir que havia anat a treballar. Després resulta que no. També ens va dir que no havia sortit. Després resulta que sí que havia sortit. Tenia alguna cosa. Donava la sensació de que amagava alguna
cosa. Per nosaltres tot apuntava. Quan tenia ganes d'anar-se'n de festa, doncs agafava el cotxe i marxava de festa.
Possiblement el cotxe no havia estat robat, sinó que l'havia sostret, possiblement ell.
La primera li va sortir bé perquè va tornar a aparcar a casa, la segona li va sortir malament perquè va tenir que serrar el volant.
La dona després es va confirmar que ella a les dues de la matinada estava a casa quan a la Marina li havia passat això a les 6 del matí.
Els semàfors d'una via de tren s'encenen i s'apaguen i les rodes d'un tren passen per damunt d'alguna cosa.
No pot ser, perquè la Marina mor a les 6. Línia tancada i la companya sentimental, evidentment, va saber que aquest senyor s'emportava el seu cotxe, perquè ho tingués en compte.
A vista d'ocell, un camp de colza amb Cervera al fons.
Els investigadors tornen a la casella de sortida i aprofiten que s'ha trobat el cotxe al qual pertanyia la barra antirrobatori per citar una altra vegada el Serafín. Ell va dir que aquella nit va voltar pels carrers, però els Mossos creuen que la va passar dins del cotxe abandonat i d'allà va treure la barra.
Vistes d'un passadís.
El tornen a observar a la sala d'espera.
I de la sala.
Vam citar-lo amb ell i els dos germans, a seu de Mossos i en una sala que hi ha, amb una càmera, per veure les seves reaccions. El Serafín entra amb els seus germans i un comença a dir «És que Marina, ell se'l mira i el fulmina amb la mirada» i la seva reacció va ser
es posa el dit davant dels llavis.
I li fa així.
Assenyala al voltant i es toca l'orella.
Clar, això què vol dir? Ens agafem això?
Vista d'ocell dels camps verds de la Segarra.
Han passat 4 mesos del crim i, tot i les sospites, els Mossos no troben una prova contundent per detenir el Serafín. Toni Domènec, el cap dels investigadors, reuneix a tot l'equip.
Estàvem allà les 6 persones implicades operatives del dispositiu per capturar a l'assassí de la Marina Ruiz.
Un despatx en penombra.
I amb aquesta pluja d'idees, el que teníem a sobre la taula, el que quedava per revisar, era la inspecció ocular.
Un carro de diapositives.
Les fotografies de la Marina estaven allà a sobre. I de cop i volta, el Manel era s'ho va saltar i va dir...
Hòstia, aquesta mossegada... I l'altre diu, pues, tio, i la boca d'ell.
No me lo dicen, pero yo lo digo, no soy tonto.
Té les dents trencades.
I d'aquí ens vam començar a enfilar, 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 fins que el Toni va dir, ep, fins aquí. anem a buscar algú, anem a buscar què és aquesta mossegada.
De la foscor en surt una boca amb els dos incisius i un caní superiors trencats. A la plana de la Segarra, el sol despunta a l'horitzó en un dia clar.
El dia següent, vam parlar amb el Paco Guerri, que és forense estomatòleg del jutjat de Granollers. Entrem al seu despatx, ens assentem, ens sacsegem les mans i jo disparo ràpid. Li poso allà 4 o 5 fotografies al seu damunt. La pregunta és ben senzilla. Si jo faig fer un motllo dental amb un sospitós, tu em podràs dir si és ell o no? I ell em diu, home, dir-te si és ell és costós. S'ha de fer un bon estudi. Però si més no, te'l puc descartar immediatament. Dic, bé, amb això en tinc prou.
Francesc Xavier de Guerri.
El primer que em van fer pensar és que aquesta persona tenia una mossegada oberta. Una mossegada oberta és que no tanca pel davant.
Metge forense.
Tenia les dents del davant trencades, una més que l'altra. I jo vaig veure, quan els vaig dir això, que es van quedar com una mica parats. Semblava que no m'entenguessin el que els he dit. A veure, voleu que us ho dibuixi?
Sobre un full, un esbós d'unes dents.
I ell agafa un paper i comença a dibuixar. I tal com anava dibuixant, Toni i jo ens mirem.
Va ser atrapador, va ser còsmic. A mi se'm van erissar tots els pèls d'aquí darrere, quan estava dibuixant la boca, perquè és que, aviam, és que és una boca molt, molt peculiar.
I tot d'una es van mirar i tots dos van dir a la vegada en Servilla.
A càmera lenta, la boca d'en Serafín.
El Serafín?
La imatge s'atura mostrant-ne les dents trencades.
El Serafín?
De la penombra emergeix la màscara daurada amb la boca oberta. Fona negra i apareix la boca amb les dents trencades. Vistes de Cervera de matinada.
Per poder comprovar si la mossegada és del Serafín, necessiten un motllo de les seues dents. Han d'aconseguir que accepti fer-se'l voluntàriament. Abans, el Toni Domènech va a parlar amb el jutge per saber si això servirà com a prova.
Jutge, si jo hago un molde dental i el estomatólogo me da una fiabilidad de un 80%, automáticamente detengo a Serafín. Pero claro, a la hora de tener validez de prueba, como es voluntario, como no necesita abogado, ¿qué puedo hacer? Y Lucas diu, sin problema, haz el molde dental y entonces hablamos. Y diu, de lo demás no te preocupes, que ya lo defiendo yo.
Vista aèria de la ciutat de dia.
Ara el Toni Domènech ha d'aconseguir que el Serafín col·labori voluntàriament. Com altres vegades, queden a una cafeteria de Cervera.
Jo prenc cafès amb ell i ell em diu, si me vieran mis amigos tomando café con un policía. Yo sé mucho de policías, el poli bueno o el poli malo. Y yo le digo, bueno, ¿y yo qué soy, el bueno o el malo? Hombre, si pagas el café, serás el bueno.
Un gotet s'omple de café.
Dic, bueno, sí, vamos bien.
En una cafetera de bar.
Pero yo lo que quiero es tu colaboración. Serafín, en tus relaciones sexuales con Marina, ¿eres violento? Y digo, no. En todo caso, es Marina la que puede pegarme. Ya, pero tú no la has mordido. Aquesta pregunta, en sutil, era única i exclusivament per si em deia que sí, que feia una setmana que havien tingut relacions sexuals, perquè estava documentat, i ell em diu en aquell moment que sí, automàticament queda detingut. Clar, la mossegada, si té una setmana, estaria de color grogós. Si ell em diu que sí, es condemna ell mateix, ell em diu que no. I com que em diu que no, li dic, pues mira, para descartarte, va ser tot seguit. Para descartarte, fírmame esto que autorizas a que te hagamos un molde dental para descartarte de este mordisco, porque si no es tuyo, es del autor. Faltaría más. Automàticament anem amb un dentista de Cervera i li fem el motllo dental. Ell tan content cap a casa seva, nosaltres a bodes me convides, i ho agafo i li porto el Paco Guerri.
M'arriben dos mollos. Hi havia una mossegada oberta on s'apreciaven les fractures d'aquestes dents. Això era el primer que es veia, però és que es veien moltes més coses. També fem una descripció de les lesions que veiem al pit, punt per punt, taca per taca, hematoma per hematoma, la disposició, l'orientació. Fem una descripció de la boca que ens trobem, des de l'arcada dentària, tamany, forma, dents presents, dents absents, particularitats, i després establim una relació entre un i l'altre.
Se sobreposen el dibuix i la fotografia.
No hi havia cap tipus de lesió ni cap hematoma que no es correspongués amb una dent d'aquest senyor.
19 d'octubre de 1999, 8 mesos després del crim.
Amb l'informe pericial a la mà, el 19 d'octubre de 1999, gairebé 9 mesos després de la mort de Marina Ruiz, el jutge ordena la detenció de Serafín Cervilla.
Estava treballant, vam entrar a la seva empresa, ell se'ns queda mirant i li diem que sàpigues que queda detingut.
En una foto, en Serafín seriós mirant a càmera. En titulars, els Mossos detenen el nòvio de la noia assassinada a Cervera.
L'únic que diu és: «Os equivocáis».
El caporal Eraso posa els ulls en blanc.
I, bueno, jo li vaig dir: «Això és el que dius tu, ja veurem el que diu el jutge».
Imatges d'arxiu de la porta del jutjat.
A 8:15 de la nit d'ahir, els Mossos d'Esquadra van detenir per ordre judicial aquest jove, Serafín Cervilla, com a presumpte autor de l'assassinat de la jove de Cervera, Marina Ruiz García. Els Mossos l'havien interrogat moltes vegades perquè sospitaven que es podia tractar d'un crim passional per la brutalitat de les ferides que van causar la mort de la noia. A Cervera, la detenció de Serafín Cervilla ha estat molt comentada als cafès i entre els veïns, que esperaven fa mesos la resolució del cas.
Aquí se sentió una persona o que decían: «A fulano de tal parece que lo han detenido, dicen que puede ser él». Pero hasta que no se sabía esta mañana que hemos visto el segre, pues yo no estaba seguro de nada.
En un bar, al carrer.
Què graveu, això?
Sí. Què penses d'això?
Em penso que és una cosa molt grossa i que no ens ho pensàvem que fos ell, simplement.
Ha sobtat això?
Sí, a mi molt, a mi molt, perquè no és que els conega molt a fons, però vull dir, no el veia per fer això.
Si de certa manera és de greix, no, que es trobi la persona.
Home, aquest, per favor, no, és que el dubte aquest sempre dius, bueno, qui serà? Qui és aquest? Escolta'm tu, no, millor. Sí, sap molt greu que sigui el poble, que sigui allò, però... I que la pagui, tu.
En un titular, Ángel o Demonio.
No sé.
I en Serafín.
No sé, porque hay muchas opiniones, no... Que es culpable, que no... Depende. Hay mucho comentario, pero... Cada uno tiene su opinión.
A Cervera avui no es parlava de res més. L'Associació de Dones Progressistes de la Població, molt crítica en tot aquest cas, demana una condena exemplar.
Cada vegada que es produeix un fet d'aquests, doncs tens com una fiblada dins teu, no? És una cosa horrorosa, i en el cas de la Marina va ser especialment horrorós. I espero que, si és que realment es constata que aquest senyor ha estat l'autor, que els jutges fiscals i tot el poder judicial en pes ho tinguin en compte i no el deixin al cap de 3 dies.
Els Mossos d'Esquadra també van sospitar del jove el dia en què ell mateix va organitzar una manifestació fins a la via del tren, on va ser trobada la noia. Precisament aquest acte i la presència de Cervilla als mitjans de comunicació per demanar que es fes justícia és el que més ha indignat alguns veïns de Cervera.
Està demanant justícia, estàs demanant això, estàs movent-te perquè localitzin a la persona que el va assassinar i després resulta que ets tu, pues és que et quedes molt dient: «Què passa, aquest món?». Quedes molt així, és molt sobtat.
Serafín ens ha pres el pèl.
Una persona que organitza, doncs, marxes d'aquest tipus i donant mostres de gran sentiment, gairebé molt apenat i que tothom l'estava consolant, si realment acaba sent el culpable, és que és un cínic perfecte, aquest noi.
Un passadís buit amb una porta de reixa al fons.
El jutge decreta presó per a Serafín Cervilla a l'espera de judici. És la primera vegada que l'única prova incriminatòria que tenen per poder acusar un homicida és una mossegada. I el dubte és si aquesta prova serà suficient per condemnar-lo.
Per la família de Serafín Cervilla, el jove és el cap de turc de la pressió popular. Segons un dels germans, la policia no té cap prova definitiva, sinó circumstancial, i per això no el poden empresonar.
No tienen prueba.
¿Crees que no hay ninguna prueba definitiva? Para...
Lo único que tienen ellos, que yo sepa, son circunstanciales. Tienen que demostrarlo.
En titulars, la prueba dental del crimen de Cervera enfrenta a los peritos.
Amb aquesta gran prova científica es fa córrer rius de tinta. També amb la incògnita de si el sortirà bé o no. Perquè pensa, si això els surt bé, bueno, serà el gran cas dels Mossos.
Vista d'ocell de Cervera, en un dia clar.
Però aquesta història encara ha de donar un altre tomb. L'advocat del Serafín demana que s'invalidi la prova.
Dóna la impressió que hi ha hagut una pressa excessiva.
s'ha demanat, o sigui, s'ha volgut de seguida sense una base real. És a dir, no té la fonamentació de la privació de llibertat, és precipitada.
Quan vaig agafar l'assumpte ja em vaig trobar que hi havia accedit...
Guillem Pere Gómez.
Va que se li prengués un mollo de les dents.
Advocat de Serafín Cervilla.
Vam discutir la licitud d'aquesta prova, que va ser, a partir d'aquí van començar a activar el fil i van obtenir i demanar autorització per fer un segon mollo.
Un equip de forenses designat pel jutjat és l'encarregat d'analitzar un segon mollo amb totes les garanties processals. Caldrà veure si demostren que la mossegada coincideix amb les dents del Serafín.
Me van demanar si podia fer un estudi d'identificació odontològica.
Anna Hospital.
I el que ens demanaven era si la foto on hi havia una mossegada en el pit podia correspondre amb uns mollos que corresponien a Serafín Cervilla.
Metgessa forense.
Els incisius inferiors tenien unes característiques molt peculiars. Per exemple, no eren lineals, sinó que eren com còncavos. I això donava com un picatejat. I també el més important de tot és que tenia una mossegada oberta anterior. Mossegada oberta vol dir que tocaven abans els queixals que la part anterior. Saps aquesta gent que igual vol menjar un tros de pernil i no podria mossegar el pernil perquè queda obert? Doncs era aquest cas.
Primer pla de la boca del Serafín.
Varen veure que realment és que quadrava tot.
Jo ho discuteixo perquè una cosa és que jo prengui una fotografia, posi una referència mètrica i a partir d'aquí operi. Perquè a partir d'una referència real jo puc establir i es poden establir els angles, les distàncies, el que vulguis. Si això no existeix, em sembla que no es pot arribar a aquesta conclusió.
29 de maig del 2000, 15 mesos després.
Tot i el segon informe dental, la falta d'altres proves contundents contra el sospitós fan que l'advocat demani la llibertat. I el 29 de maig del 2000, 15 mesos després del crim i 7 mesos després de la detenció, Serafín Cervilla surt en llibertat sota fiança.
¿Quieres decir algo? ¿Te lo esperabas que te dejarían salir?
L'Audiència de Lleida ha decidit deixar en llibertat amb una fiança de 2 milions de pessetes Serafín Cervilla. Els jutges consideren que l'alarma social per aquest cas ha desaparegut, tot i que afirmen que hi ha indicis racionals de criminalitat que fan pensar que Serafín Cervilla és l'autor de l'agressió sexual i del posterior assassinat de la jove.
L'home puja a un cotxe.
No hay ninguna prueba directa de l'assassinat, o sea que no. Para nosotros es mucho mejor poder, como siempre, tener al cliente, a la persona, al inculpado en la calle, porque nos permite preparar la defensa con mucha más serenidad y con más facilidad, ¿no? Que también eso es lo que se buscaba.
Vista aèria de Cervera i la rodalia.
La notícia de la llibertat sota fiança del Serafín no agrada a la gent de Cervera.
En titulars.
En especial a la família de la víctima.
A Cervera li bull la sang.
Amb la mort de la Marina, el seu pare, que els havia abandonat feia temps, torna a Cervera.
Yo mientras no esté en la cárcel ese señor, yo no duermo. Llevo mucho tiempo que no duermo, no como ni hago nada de nada. Ya me dijo pues que se juntarían durante una temporada, si iban bien, pues se casaban, y si no, pues se separaban. Y entonces es cuando viene el problema, de que yo pienso que los celos ha sido lo que ha hecho de que llegue a matarla, no otra cosa.
Malgrat que el jutge el processa pels delictes d'assassinat i agressió sexual, Serafín Cervilla continuarà en llibertat.
Lleida, 3 d'octubre de 2001.
El 3 d'octubre de 2001 se celebra el judici contra Serafín Cervilla a l'Audiència Provincial de Lleida.
La celebració d'aquest judici arriba 2 anys i mig després de l'assassinat de Marina Ruiz, que va commocionar la capital de la Segarra.
Serafín Cervilla ha arribat a l'Audiència de Lleida acompanyat pels seus advocats i ha coincidit amb el pare de la víctima. El presumpte autor de l'assassinat de la seva nòvia, Marina Ruiz, va ser posat en llibertat sota fiança.
Sabia que era difícil, però també sabia que havíem aconseguit obtenir la seva llibertat provisional els mesos anteriors a judici, i això, vulguis que no, acaba atorgant una certa confiança.
¿El tema de que quedara en libertad por falta de pruebas?
Espero que no, espero que no. Que yo espero que no, porque eso sería demasiado para mí.
Señor Serafín Cervilla, Valle, por sus derechos.
Aquest
matí només pujar a l'estrada, Serafín Cervilla ha reiterat la seva innocència. Ha assegurat que s'anava a casa amb Marina.
Arriba el judici, Serafín Cervilla continua dient que jo no he estat, que ha estat una altra persona, que jo no he fet això, que jo sóc innocent, que us esteu equivocant.
A ver, ¿no es más cierto que ustedes habían tenido alguna vez algún problema porque era usted, por decirlo de alguna manera, excesivamente celoso y posesivo con Marina? No es cierto. ¿Usted se enfadaba porque ella iba a almorzar con compañeros de trabajo durante el turno, por ejemplo, laboral? ¿Se enfadaba por eso?
Es que yo no sé si iba a almorzar o no. Que eso era ya cosa suya.
Está bien el mateix. Des del principi, des del primer dia, les manifestacions, els programes de televisió, totes les entrevistes i el judici, què ha dit? Que jo no ho he fet.
El fiscal, que reclama una pena de 33 anys de presó, aportarà una prova dental segons la qual Cervilla va mossegar un pit de Marina Ruiz, una prova refutada per la defensa.
Un cop el jutge va tenir l'informe d'aquests tres professionals, a partir de llavors ja sabíem que era una guerra de forenses.
Es demostrarà doncs, que la prova dental és nula i doncs, que la mossegada no es correspon amb el senyor Cervilla.
Forenses i pèrits de defensa i acusació van presentar els seus informes. Va ser clau un estudi que determinava que la mossegada havia sigut perimortem, és a dir, que qui l'havia fet ho havia fet just mentre la víctima s'estava morint.
Això és el mateix que un blau. El blau és de color com morat i després va canviant amb els dies de color, va passant verdós, va passant groc. Si totes aquestes marques ja són de color groc, color verdós, diríem potser porta una setmana. Però no, eren recents.
Diversos titulars.
Van aixecar les espases amb metges i hòsties i tonteries i al final, quan ve la condemna, és pum!
En Serafín i els advocats entren a la sala de vistes. Condemnat a 36 anys per matar la seva nòvia. 36 anys de presó per l'acusat del crim de Cervera.
Aquest matí els veïns de Cervera comproven més diaris que mai per saber tots els detalls sobre el desenllaç d'una història que els ha mantingut amb l'ànim en suspens des del 15 de febrer de 1999, el dia en què va ser assassinada Marina Ruiz.
El diari, la foto de la noia.
Lo lògic és que realment estigui 36 anys o els anys que sigui tancat a la presó. Realment la gent de Cervera aquesta nit hem dormit més tranquils.
Jo d'hagués sigut l'autor del crim, el primer que hauria fet seria anar a fer-me una ortodòncia. Perquè és que aquest senyor té el carnet d'identitat a la boca.
És que has pogut escapar molt fàcilment. Si hagués rebut una pedrada, si hagués obert una botella de cervesa i hagués saltat una dent, un tros de dent.
Imatges d'arxiu d'en Serafín sortint detingut pels Mossos.
El senyor Serafín estaria lliure.
Des del final, Serafín.
Dintre d'un cotxe dels Mossos, en Serafín, fotografiat cap baix i seriós, alça la mirada cap al fotògraf. Talla negra. En Carles Porta es treu els auriculars.
Serafín Cervilla aviat complirà la condemna. Es mereix una segona oportunitat? El nostre sistema diu que sí. Només ell sap i podrà demostrar si la presó l'ha fet recapacitar i, com es diria tècnicament, si està rehabilitat per reinserir-se a la societat. Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Direcció Carles Porta. Direcció executiva Laura Tremoleda. Realització Santi Baró. Producció executiva Goroka Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory Òscar Rodríguez. Producció executiva TV3 Cristian Trapat i Mario Daza. Guió, Neus Sala. Direcció de fotografia, Soy Ramon. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2023.